Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors, nens, nenes. Gràcies per estar aquí, a Ràdio Valira, cadena Pirinaica. Gràcies per compartir amb nosaltres la segona part del passeu sense trucar.
Oi? Et proven, els 69 tacos que vas fer ahir?
69 i un dia.
Això sembla una condemna, eh? Molt bé, doncs parlarem
de... No vull ni pensar-hi.
Ai, mare de Déu. Parlarem de diverses coses, com sempre, començarem amb les audiències i ahir un dia més... Passa Palabra s'endú el minut d'or a les 9 del vespre i 2 minuts. 2.826.000 persones que sintonitzaven amb aquest concurs. I com sempre ens fiquem amb la vida de La Revuelta i de L'Hormiguero, del Broncano i del Motos. I ahir, per exemple, La Revuelta, qui va tenir a la primera de Televisió Espanyola?
Doncs mira, va tenir a la Carolina Marín i també a la gran esportista reina del bàdminton i també va tenir el Emilio Gavira.
Molt bé.
Bé, pel que fa a la Carolina Marín i a l'Emilio Gavira, doncs 2.074.000 espectadors.
O sigui que li va passar al davant una vegada més, un
pues
dia
sí,
més,
pues sí,
a El Hormiguero d'Antena 3, que va tenir Catriel i Paco Amoroso. Va fer un 14,1%, 1.841.000 persones.
Correcte. Per altra banda, ahir també destacarem que hi va haver la gala...
Ui, quin xou que hi ha amb això.
Oh, sí, ha
de
xou.
De la pilota d'or. Mare meva, mare meva, quin xou, quin xou.
Sí, perquè al final no li van donar...
Però això no pot ser, és una falta d'educació, no?
Total,
que no,
total.
No hi va anar la delegació del Real Madrid perquè a última hora, cosa que estava blindadíssima...
Per primera vegada,
Vine cap aquí, vine.
Perquè tot això se sabia, sempre s'ha sabut...
I ahir no,
ahir
perquè
no.
Van canviar el sistema.
Van canviar el sistema i, per tant, no se sabia. Però, bueno, tothom donava per fet que seria
Vinícius
Júnior. I al final, doncs, va ser Rodrigo Hernández, aquest jugador del Manchester City, que, per cert, va jugar al Villarreal, va jugar a l'Atlètic de Madrid i després ja se'n va anar cap a Manchester.
Un dia molt clar.
Amb un dia molt clar se'n va anar... Sí. I allà doncs ha fet una carrera espectacular, a banda també amb la selecció espanyola.
Així que la premsa de Madrid... Escolta, no han fet gens de costat al Florentino, eh?
No, perquè...
Perquè també ha guanyat al fi i al cap una persona de l'estat espanyol.
Esclar,
no del Real Madrid.
A veure, i a més feia molts anys en futbol professional masculí que no guanyava un jugador espanyol, espanyol com a tal.
Això sí.
Perquè ens anem d'anar a no sé quin any, que va ser el Luis Suárez.
Molt enrere.
Molt enrere. Aquest, per tant, ha estat el primer espanyol en guanyar una pilota d'or, el senyor Rodri. La qual cosa a mi em sembla fantàstica perquè és un jugador extraordinari. Ho sento pel Vinícius perquè, deixant a banda les collonades del Vinícius, és també un bon, molt bon jugador. Ara, el Madrid. A veure, el Madrid. La mala llet que li va agafar...
Una enrabiada.
Sí.
Una enrabiada d'última hora.
Mala llet al Florentino i companyia, la rabieta típica, no hi va voler anar ningú, suposo que va ser ordres del club, no va nadie, però és increïble que un equip que ha estat, a més, el millor, declarat, no?, nombrat el millor equip de la UEFA i del món, com a tal, a l'Ancelotti, el millor entrenador... que també doncs, se li donava aquest guardó. Jo no entenc per què el Madrid...
Però qui fa... El millor entrenador, qui l'ha guanyat?
A l'Ancelotti.
Ah, i tampoc, clar.
No l'ha pogut...
Ordres
no
de que
pogut,
no s'hi anés.
No
millor
pogut,
l'home hi hauria anat, no?
I també altres distincions. Carabajal, Bellingham... Vull dir, o sigui... És que el Real Madrid és únicament Vinícius...
Ells ho sabran, escolta.
És que no s'entén, no s'entén, de veritat que no s'entén, però vaja. Bueno, doncs res, va haver aquesta gala, I aquesta gala, que a més s'havia de veure a través d'una cadena
de pagament.
Tot i així, doncs, van ser 334.000 persones que la van seguir. De tota manera, en diferents moments, doncs, va arribar pràcticament al 1 milió de persones, doncs, que es van incorporar per poder veure aquesta gala. Per cert, ja que parlem d'aquesta gala, felicitar també a l'Aitana, bon matí.
Home, home.
També, evidentment, a Lamine Yamal, que també ha estat doncs, nombrat el millor jugador jove, el trofeu Copa, que se'n diu.
El Futbol Club Barcelona femení.
El millor equip, com el Real Madrid. Uns masculí, l'altre femení. No s'entén la reacció del Real Madrid.
Del Real Madrid no, del Florentino.
Bueno, aviam, jo parlo del club, Candela,
sí,
no sé...
No, però diuen que sempre, des del primer dia, potser ja, home, ja comença a estar caducat, és ell que manega el tema dels mitjans de comunicació.
Bueno, ell ho manega tot.
Per això.
Ell és el...
Qui paga, mana, això ho té claríssim.
Ell és el...
No sé jo.
El amo del calabozo, que diuen. És el factotum, no?, del Real Madrid, i evidentment jo suposo que allà ningú mou un dit sense que Florentino Pérez, doncs...
Perquè si no ho hi tallen.
Vés a saber. Bueno, després també destacarem... Déu-n'hi-do, eh?
Destacarem la pel·lícula de Dies de Cine Clàssico, eh?
Exacte, sí, perquè la pel·lícula aquesta de John Ford, Fort Apache, doncs va reunir a 395.000 espectadors i espectadores que van veure aquesta pel·lícula ahir al vespre a les 2, a partir de les 10. Pel·lícula, com dic, de John Ford, dirigida i protagonitzada...
John Wayne.
I també destaquem que, ostres, Curro Jiménez, que ho fan a la 2, també, al migdia, doncs, escoltin, segueix havent molta gent que li agrada veure aquesta sèrie de fa ja molts anys, que és en Curro Jiménez, no?
Escolta, Sancho Gracia,
l'Estudiante, l'Algarrobo, Álvaro de Luna, bueno, en fi, aquella colla. Doncs escolta, 377.000 espectadors, hi ha molts programes, molts, que estan a les diferents cadenes que no arriben a aquestes audiències. Abans parlàvem Dies de Cine Clàssico, 395, amb Fort Apache, i Curro Jiménez, 377. Vull dir, vale, que la gent, i suposo que gent ja que també tenim una certa edat, doncs, bueno, ens agrada veure i recuperar aquelles coses que hem vist quan érem més jovenets, no?
I era un color, Curro Jiménez, eh?
Era un color.
Escolta.
Fort Apache no, eh?
No, Fort Apache era blanc i negre.
I després també destacarem que, bueno, per fi, doncs, la Susana Griso, doncs, ha tingut una alegria, no?
Pues me pregunto qué hubiese pasado si el PP no hubiese frenado, digamos, esta comisión de investigación, si no hubiese sumado sus votos a los de Vox. ¿Qué hubiese
pasado?
Hecho el Partido Socialista entonces.
Ay, la Griso.
Bé, ahí a Espejo Público, doncs, va ser el programa més vist de tota la temporada, el programa que feia ahir la senyora Griso. 414.000 espectadors.
Molt bé, d'aquí una setmana justa tindran lloc aquestes esperadíssimes... I de vegades, és que és un show, un show business.
Sí, però
saps que... business like show business.
Sí, però saps què passa? Que
de les eleccions americanes.
Crida molt l'atenció, no única i exclusivament als americans, sinó a la resta del món, perquè, clar, vulguis que no, doncs els Estats Units són el que són, no? I allò que deien, no?, que quan els Estats Units s'encostipa, doncs, esternuda, s'encostipa Europa i s'encostipa la resta del món, no?
Bé, continuen aquests estira i arronses, cada dia la diu més grossa, pel meu punt de vista, el senyor Trump, insultant, no? És que ho trobo tan trist que hagis d'insultar a la contrincant, en aquest cas, a la Kamala Harris, i també faltant el respecte, per no dir sempre, en moltíssimes ocasions. Doncs així van les enquestes una setmana abans d'aquestes eleccions. Recordem que seran el dia 5 de novembre. Es veu que està molt equilibrat, eh?
Sí.
Molt equilibrat, ho reflexa a The New York Times, que es fa eco de forma diària de tots els sondejos nacionals, elaborant una mitjana amb els diferents resultats. En aquesta particular carrera, l'empat és gairebé total, atenció, eh? Kamala Harris tindria el 49% dels vots, mentre que Donald Trump tindria el 48% de les paperetes.
Sí, la cosa està, evidentment, molt, molt igualada i dependrà d'alguns estats claus,
com sempre,
eh?
Sí.
Com sempre.
Com aquí les parròquies, també, eh?
Doncs sí, hi ha estats que són, com dic, claus per saber qui s'emporta... The cat of the water.
Prendràs mal.
Sí.
Prendràs mal.
The water of the cat.
Avui és el dia del gat, als Estats Units.
El año del gato. Avui podríem...
No, l'any no, el dia.
Bueno, sí.
El dia del gat.
Sí, però no hi havia una cançó d'Al Stewart que es deia The Year of the Cat?
Sí, senyor.
El año
sí,
del
senyor.
Gato.
Sí,
no?
Senyor.
Sí,
sí, senyor. Sí. Parlàvem de Carolina Marín, eh?
Sí.
Perquè ahir estava amb David Bronca, no?
Sí, senyora.
I, clar, fa aquella bateria de preguntes típiques i tòpiques a la revolta, també. Doncs la jugadora de bàdminton va anar al plató de la U després d'haver rebut a Oviedo el premi Princesa de Astúries en un any pobre agredolç, perquè es va lesionar a les Olimpíades.
Mira, es va quedar sense
quina llàstima,
medalla.
Sí. Es va lesionar el genoll.
Va ser terrible, més les imatges, encara les recordem,
el dolor.
Plorar... Bueno, fill, pobreta.
Bateria de preguntes del David de Broncano... Diners, sexe...
I rock and roll.
Això no, eh?
I rock and roll, sí.
Doncs al voltant dels diners del seu compte i de les relacions sexuals en el darrer mes. Diu, com m'he de recuperar del genoll, una es busca l'entrenament d'una altra manera.
Això quan li van preguntar sobre el sexe, eh?
Està funcionant. I dels diners no... no sé.
No se'n va estar, eh?
No se'n va estar.
En absolut. Amb el tema del sexe, doncs, bueno, va allò... Mira, tirar pilotes de bàdminton fora. No sé si es diu pilota, allò, crec que no.
És com una ploma, no?
És com una ploma. Una ploma, sí. Ploma amunt, ploma avall. Però amb el temps... Bueno, a veure, va haver molt cachondeo amb això de... entrenar d'altra manera, fer buscar altres...
Sí, és clar.
Bueno, però tampoc no... Però amb el tema del diner sí que no se'n va estar de dir-ho i aleshores va parlar de que, bueno, a banda de que estrenarà un documental a Movistar Plus...
Sí.
Doncs no va tenir cap problema per dir que el diner que tenia estava entre els 2 i 3 milions...
Oh, caram, de pessetes?
No d'euros, Candela, d'euros. Clar, entre 2 i 3.
Bueno, entre 2 i 3?
2 i 3.
Hi ha molt, eh? Hi ha un milió en mig.
Sí, bueno, ella va dir, diu, entre 2 i 3 estoy absolutamente despreocupado.
Carai, tu.
Com estaria qualsevol. Despreocupadíssim. Si tens allò entre 2 i 3, pues posa que potser siguin 2 i mig, o 2, 3 quarts, eh? Més o menys. Oh.
Déu-n'hi-do. Jo també em passaria el mateix que tu, eh?
Sí que dona el badminton.
Oh, i tant.
Escolta, bueno, també es fa un tip de fer publicitat, eh?
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Comentàvem fa res un moment que sempre hi ha teca, eh? Sempre hi ha teca en l'astronomia, sempre hi ha descobriments, sempre hi ha pífies també, no?
Bueno,
però poca cosa. Poca cosa.
A l'Elon Musk, com ho porta el tema dels coets? Perquè, bueno, el veig ara molt... El veig ara molt, molt, molt encapficat amb el Trump, no?
Ara li han ficat una querella per això dels milions de dòlars que donen els votants republicans a Pensilvània.
Cada dia, no?
Sí,
un concurs,
És completament il·legal i ja el fiscal general de Pennsilvània ja l'ha portat als tribunals.
Però mira que estan capficats. És més, si guanya Trump, diuen que aquest tio tindrà un càrrec a l'administració.
Per aprimar-la. Més aviat per fer-la desaparèixer, perquè és el que ell vol.
Bueno, igual el foten, no sé, president de la NASA, no?
Ai, Déu meu.
Trump, no?
No, no ho crec.
Bueno, sé,
Encara que avui hi ha, mira, una cosa que sovint ens diem, per què serveix la NASA, l'exploració espacial?
Sí.
El 2023, només el 2023, el que va fer la NASA va aportar 73.000 milions de dòlars a l'economia americana.
73.000
milions?
O sigui,
73.000 milions?
Amb què?
Pues amb contractes, amb derivades tecnològiques, etcètera.
Carai, tu.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Ostres.
Déu-n'hi-do.
Pues no estem parlant d'una xifra petita, no,
el pressupost de la NASA al costat d'això no és res, poca cosa.
Ja. Bueno, doncs res, això que dèiem, que l'amic està capficat amb el tema del Trump. Anem a parlar d'aquest univers Miralles, com cada dimarts, com diu aquí, perquè sempre em passa una mica el guionet, aquí anem guionats,
clar.
Sí. Diu, ui, en directe, en viu i en directe a l'estudi.
I així, està.
Aquí, va. Bueno, Voyager 1.
Sí.
Voyager 1.
Voyager 1, sí. És la nau feta per l'home que més lluny ha viatjat en el nostre sistema solar.
Ah.
Bueno, que més lluny ha viatjat, punt. Però en el nostre sistema solar encara hi és.
Encara hi és. Donant voltes per allà.
Sí, no, ha anat, ja està més enllà de la influència del Sol, el que en diuen l'heliosfera. Fa 47 anys que està. La van llençar el 77.
Imagina't.
Doncs 47 anys i va pels 48. Està a 24.800 milions de quilòmetres de la Terra. I va a 17 quilòmetres per segon, és a dir, que va a uns 62.000 quilòmetres per hora. És a dir, va... Doncs, a veure, què ha passat? Feia una setmana que no sabia res de la Voyager 1. I dic feia, perquè després de demanar a alguns companys que tinc per allí, em van dir que dijous passat es va recuperar el contacte amb la Voyager 1. És a dir, que les notícies que podeu llegir, s'ha perdut el contacte. No. El dijous passat es va recuperar el contacte amb la Voyager 1. La Voyager 1 ha tingut ja diversos problemes, clar, després de 47 anys de viatge, cada vegada té menys energia, els seus propulsors també es queden tapats perquè es va desfent els plàstics que hi ha a dintre del dipòsit, que serveixen per sellar el dipòsit i que no perdi el poc combustible que li queda, però encara li queda. Però el plàstic, clar, ja ho sabem tots, al cap del temps el plàstic es dissol, es torna més dur i s'acaba trencant, es queda dintre dels propulsors i els propulsors queden tapadets. Llavors, si no funcionen bé, no pot redirigir-se cap a la Terra, i és un dels problemes que està tenint la NASA aquests darrers temps, que han tingut de canviar diverses vegades. Hi ha tres jocs de propulsors. Es va passar del joc principal a un joc secundari i ara el joc secundari ha tornat a fallat i es va tornar al joc principal, que està menys tapat. Bueno, en fi. Tot això va passar durant aquest mes de setembre, i el 16 d'octubre van voler engegar un calentador de la Voyager 1. De tant en tant s'ha de calentar, perquè a l'espai fa molt de fred, però l'electrònica que té Voyager 1, perquè funcioni bé, ha de tindre una certa temperatura. Llavors té uns calentadors que s'engeguen i mantenen calent l'electrònica durant un cert període perquè pugui fer les operacions que ha de fer. En el moment que es va engegar aquest calentador, es va perdre el contacte. Es pensa que la nau va passar a... Bueno, la nau té un sistema d'avisos que en el moment que falla l'energia passa en mode d'operació amb energia més baixa i canvia tots els seus sistemes, un sistema, una operació una mica que gasta menys energia per poder estalviar l'energia que li queda i com a mínim dir en els enginyers de la NASA que estan a la Terra, doncs està passant això, no? Mm. Doncs el que passa és que aquest sistema automàtic que té la nau canvia la freqüència d'emissió que envia la nau cap a la Terra, que normalment és una banda X, que és una banda que està entre els 8 i els 12 gigahertz, sí. Que és la banda que s'utilitza en totes les proves, en totes les sondes i que van a l'espai profund, perquè és molt eficient per arribar fins a la Terra amb una certa energia, i els receptors que tenim a la Terra, que són aquestes grans antenes, n'hi ha una que està a prop de Madrid, per exemple, estan configurades per aquesta banda X ja des de fa molts i molts anys. Pues, al entrar en aquest modo de fallada o modo segur, va passar de la banda X a la banda S. La banda S és una banda entre 2 i 4 GHz, una altra freqüència d'emissió, i que gasta menys energia, però també que la senyal és molt més feble. Doncs dijous passat, buscant, algun enginyer se li va ocórrer de buscar per la banda S a veure si veien la senyal de Voyager, i efectivament la van trobar, una senyal molt feble, però la Voyager continua emetent en aquesta banda S, és a dir, la nau està ben alineada cap a la Terra, i ara la qüestió serà intentar enviar-li instruccions perquè, no sé, o apagui el calentador o hi retorni en el modo normal d'operacions i torni a emetre en banda X. A veure, això suposo que des de dijous hi estan treballant. El gran problema que té i perquè tarda tant la cosa a solucionar-se és perquè la nau està a gairebé a un dia llum de la Terra, és a dir, que la senyal de la Terra a la nau tarda un dia per anar i un dia per tornar, és a dir, que fins al cap de 2 dies, clar, tot el que facis no saps si ha tingut incidències, és a dir, això va ser dijous, avui estem a dimarts, si li van enviar una instrucció, suposo que fins divendres, dissabte, no van decidir què fer, encara no, bueno, no apenes ha tingut temps de retornar alguna cosa, i no sé exactament si han pogut recuperar la banda X o no, i l'operació normal de la Voyager, o s'ha quedat encallada en aquest sistema. Bueno, clar, ja sabem que la nau està ja en el seu límit d'operacions. En principi la NASA estimava que fins al 2031 podien continuar funcionant en el sistema que tenien actualment, anant apagant progressivament els 4 instruments que encara funcionen, i la cinta que enregistra dades, que les envia 2 cops per mes o 2 cops per setmana cap a la Terra, no recordo si és per mes o per setmana, però la resta de dades s'envien directament cap a la Terra. Però bé, potser la veritat és que hi ha menys energia del que es pensaven, i aviat s'apaga la Voyager 1 o es perd el contacte definitivament. Cada vegada que hi ha un incident d'aquests, clar, la gent es pensa, bueno, aquesta és la definitiva, ja. Bueno, però és que és tecnologia de fa 47 anys.
I la cosa ha evolucionat.
És que ara estava pensant que aquesta nau, estava pensant amb la nau de 2001, Odissea de l'Espacio, no?
Bueno, tecnologia de fa 47 anys, això no és tecnologia bastant més antiga, perquè la nau es va dissenyar a finals dels anys 60.
Encara més antiga.
És a dir, aquesta tecnologia molt, molt antiga, clar, no té res a veure
amb... Hosti, com la tecnologia tan antiga amb la tecnologia que hi ha ara, que ha avançat una barbaritat, com es poden posar d'acord, no? Perquè, no sé...
Perquè s'ha conservat a la NASA encara el coneixement d'aquesta tecnologia. La programació d'aquesta nau no té res a veure. No, es fa amb un llenguatge que es diu Assembler, que és un llenguatge molt bàsic d'informàtica. Avui en dia gairebé ni s'ensenya a les universitats, però suposo que a la NASA tenen guardat el llibre d'instruccions.
Home,
no?
Clar, sí, perquè és que si no, com t'aclares? Sí, sí. Com li envies
algun,
informació?
Algun enginyer hi deu haver jubilat, però que us deu ajudar de tant en quant, suposo, també, però...
Com el Clint Eastwood, no?, amb aquella pel·lícula...
Exacte, exacte.
Com es deia aquella pel·lícula... del Clint Eastwood que...
Space Cowboys.
Space Cowboys, exacte, sí. Que li diuen, escolti, que ens hauria d'arreglar el tema perquè no... Sí, sí. Ho vas muntar-ho tu i ara els que hi ha ara no sap ningú què punyetes vas muntar, no?
A veure, els ordenadors que té la Voyager 1 són milers de vegades menys potents que qualsevol mòbil que tenim avui en dia.
Imagina't. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Feia molt de temps que no la sentia, aquesta cançó. No me l'escoltava, vaja.
I és molt bona, eh? És molt bona. Recordarem el 29 d'octubre, dia com avui, però de l'any 1988.
Pang!
Tang!
Pang!
Una entrada fantàstica, eh?
Per què va arribar al número 1 al Regne Unit? Un àlbum, un LP, un long play anomenat Money for Nothing de Dire Straits.
Aquest gran grup de, que doncs, comandava Mark Knopfler arribava amb aquest àlbum a número 1, com dèiem, i a més a un dels àlbums més venuts de l'any 88.
Ja fa, eh?
Ja fa.
I ens quedem amb una de les cançons que trobàvem dins del mateix, Tunnel of Love. Fins demà, adéu-siau.
Adéu.
carousels and the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away. And girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when we were kids. Girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when I was.